Solet Set.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern està disposat a negociar la reforma del sistema de finançament amb l'executiu central. Les Balears, a diferència d'altres comunitats autònomes del Partit Popular, tenen la mà a l'executiu espanyol per millorar el sistema i que arribin més doblers a les illes. Així ho ha assegurat el vicepresident del govern, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid.
Es pot negociar i anem des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears, ahí serà, a la negociació d'aquesta reforma del sistema de finançament.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agraeix el to de Costa i espera poder arribar a acords, però no veu clar que el Partit Popular voti a favor del nou sistema al Congrés dels Diputats.
Es verdad que Baleares ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo. La pregunta es si ellos comprometen el voto del Partido Popular.
Tot d'una, anant fins a Madrid per explicar tot el que va donar de si la trobada en aquest dijous, dia 15 de gener, que hi ha altres qüestions de l'actualitat. L'acusat de matar la seva parella, una jove de 27 anys a Palma el mes de febrer de l'any passat, passarà avui a disposició judicial.
L'home va ser detingut dilluns. Segons la delegació del govern, l'arrestat i la víctima havien estat en sistemes de control i protecció per violència de gènere, però no per la seva relació. Ahir hi va haver un minut de silenci al consolat de Mà en rebuig per aquest crim.
I augmenten els casos d'estrès i d'ansietat entre els mestres i els professors de les illes. 7 de cada 10 docents els pateixen.
Segons el sindicat ANP, el curs passat van augmentar un 20% el curs passat respecte de l'anterior. En els casos més greus es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió.
I comença a funcionar la primera dessalinitzadora portàtil de les illes. Està ubicada a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
Introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua desalada diàriament a la xarxa. L'aportació se suma als 13 milions de metres cúbics d'aigua desalada que generen les tres plantes a l'illa.
A les 8:30 parlaran precisament avui de recursos hídrics amb el director general Joan Calafat i de l'exterior continuaran pendents de la situació a Groenlàndia.
Allà ha començat el desplegament militar tant de Dinamarca com d'altres països europeus, com França, davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. Tot l'endemà que els ministres d'Exteriors danès i groenlandès es reunissin amb el vicepresident i el secretari d'Estat dels Estats Units, una trobada, però, que no ha servit per fer canviar l'opinió dels nord-americans.
I en els esports, Antonio Raillo podria arribar al partit de dissabte contra l'Atlètic Club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El capità va ser la gran novetat a l'entrenament d'ahir a Son Bibiloni. Raillo, recordant, va sofrir una lesió a la clavícula el 7 de gener, que el deixaria en principi fora dels terrenys de joc entre 2 i 3 setmanes de baixa. Tot i així, el central cordobès, amb la renovació fins 2027 ja firmada, es va exercitar ahir amb la resta de companys i podria tornar abans del previst. També en futbol, el Real Madrid va ser eliminat ahir de la Copa del Rei després de perdre contra l'Albacete per 3-2 en el que era el debut d'Álvaro Arbeloa. I en tennis, Jaume Munar ha quedat a les portes de les semifinals del torneig d'Adelaide, això després de perdre per un doble 6-4 als quarts de final contra Thomas Machar.
I atenció, avui encara el trànsit de Palma, perquè continua restringida la circulació dels carrils al carrer de Manacor, a l'entrada ciutat a prop de la rotonda de Can Blau, per mort d'una avaria d'aigua que ja està solventada. Per saber quina és la darrera hora, connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, com bé diu, continua tancada la incorporació des de la rotonda de Can Blau cap a la ciutat. La rotonda de Can Blau encara continua tallada al carrer Manacor. Això ara per el moment no està dificultant la circulació en aquest punt, però sí que demanem que se cerquin pues, vies alternatives per arribar al centre. També volem aprofitar per demanar precaució, ja que avui hi ha bastanta boira, sobretot a l'autopista d'Inca i l'autopista de Lluc Major. Així és que si circulen en aquestes hores molt alertes. Tot molt bon dia.
I de bé, la jornada ha començat amb boira en alguns punts de les illes, però pel que fa al temps avui hi haurà tranquil·litat i temperatures més suaus. Pedro Roger, bon dia.
I així és, avui ens espera una jornada bastant tranquil·la en termes generals. Sí que és cert que en aquestes primeres hores tenim una presència important de boires, unes boires però que aviat es començaran a desfer. Pel que resta d'aquesta jornada, sí que tindrem una presència de núvols una mica més destacable, sobretot en el cas de Mallorca i Menorca, tot i que a partir del capvespre sí que s'obririen algunes clarianes més. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, no tindrem unes grans variacions respecte d'ahir. Sí que a punts de Mallorca i de Menorca podrem arribar a notar una petita disminució, però serà molt poca cosa, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. I d'altra banda, pel que fa al vent, aquest en conjunt bufarà molt fluix arreu del territori. A primeres hores ho farà de mestral i ja a partir del migdia començarà a bufar principalment de llebeig, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. Ara mateix tenim a Mallorca 6 graus a Alcúdia, 8 a Inca i 9 a Deià. A Menorca, 11 graus a Sant Lluís i 13 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 6 graus a Santa Eulària i 9 a Eivissa.
I són temperatures d'ara quan són les 7 i 5, amb Joan Jiménez, el control tècnic, i amb Caterina Bain, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Teresa Tous. Començant.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El Consell de Política Fiscal i Financera es tanca amb una sola comunitat convençuda de la lletra petita de la proposta de reforma de finançament autonòmic. Catalunya, per a les Balears, a diferència d'altres territoris controlats pel Partit Popular, tenen la mà per trobar com millorar el sistema i que arribin més doblers a les arques autonòmiques. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agraeix el to de Costa i espera poder arribar a acords, però el que veu menys clar és que el Partit Popular, a l'hora de la veritat, voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés dels Diputats i s'hi puguin introduir els canvis pactats. Maria Eugènia Quecles va seguir ahir la trobada del Consell de Política Fiscal i Financera. Maria Eugènia, bon dia. Quin és l'escenari que s'obre per a les Balears després del conclave d'Hisenda?
Bon dia. Hi podria haver un punt de trobada. El responsable dels números illencs, Toni Costa, veu positiu que el convidin a parlar. I la responsable dels números de l'Estat, Maria Jesús Montero, agraeix la predisposició de les Balears.
Es pot negociar i anar des de les Illes Balears a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que en altres hi serem.
Es verdad que Baleares ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo. La pregunta és si ells comprometen el voto del Partit Popular.
I és que en aquests moments, una vegada dibuixats els grans trets de la reforma de finançament, Montero no té el suport necessari al Congrés dels Diputats per tirar endavant la llei orgànica que ho regula, i pensa que en el cas del PP només és per tacticisme polític.
Sinceramente, creo que no existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse a este modelo. Yo lo que he visto al interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta.
El problema detectat per Costa per comprendre el rebuig de les comunitats del PP han estat les formes.
He fet un símil que jo crec que s'entén molt bé. És que els primers dos convidats a la taula set és govern d'Espanya, el senyor Sánchez i el senyor Oriol Junqueras i separatisme. I quan s'han menjat el primer plat, el segon plat i el postre, mos han convidat a fer el cafè. I això no pot ser.
Així tot, Costa creu que les coses s'han començat a adreçar a la convidada a negociar.
La proposta s'ha d'arreglar, però la part positiva és que hi ha una proposta i que tenim la possibilitat de negociar per arreglar-la.
Costa, però, li ha dit a Montero que no admetrà que li imposin a pujar l'impost de successions per rebre més recursos. La sorpresa és que Montero ha negat aquest condicionant a la roda de premsa d'ahir, a diferència de la de divendres.
Yo no sé por qué cada vez que se ha hablado del dumping fiscal han hablado del impuesto de sucesiones. Nunca jamás ha mencionado el impuesto de sucesiones.
Per cert, Montero explica que el REP, el règim especial de les Balears, no entrarà en conflicte amb el sistema i es renovarà el 2028.
No queremos que esté incorporado al sistema, no lo quiere tampoco Baleares. Le viene mejor lo que ocurre con Canarias, que esto sea un factor al margen del sistema de financiación, pero como este gobierno progresista gobernará en el 28, por supuesto que se mantendrá el factor de insularidad.
Maria Eugènia Montero estava molt enfadada desmentint interpretacions i informacions sobre el que va exposar divendres.
Sí, probablement el que ha sorprès més és que ara digui que el principi d'ordinalitat no es consagra en la proposta.
No tiene principio de ordinalidad. Se cumple para algunas comunidades autónomas, como expliqué. Y concretamente se cumple para Cataluña.
Això és el que explica que es manté la solidaritat i a la vegada sigui més igualitària.
Es la primera vez que se presenta un modelo cuyo objetivo fundamental es reducir esa diferencia ganando todos los territorios. Y por tanto, el sistema es más igualitario. ¿Por qué es más igualitario? Porque la diferencia de financiación entre territorio se acorta.
Montero ha denunciat un enfilall de suposades falsedades.
Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña. Todas las insinuaciones, afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira.
Un altre element que ha molestat Montero és que es digui que es vol trossejar l'hisenda tributària per convidar a les comunitats a participar en un nou sistema conjunt per gestionar la part de l'IRPF i l'IVA al moment que ho fa també l'Estat.
Sí, que es falso, y además es voluntaria. Aquel que no quiera trabajar en red, que trabaje solo, que no se le va a imponer a nadie un trabajo en red.
Per cert, aquesta possibilitat sempre ha estat vista amb bons ulls per l'administració balear. Si el nou sistema de finançament s'aprova, cada comunitat podrà triar adherir-s'hi o no, com ha passat sempre en tots els models anteriors. El més complicat ara per Hisenda és superar el tràmit parlamentari.
I la mesa del Parlament no ha admès a tràmit la modificació de la llei de capitalitat en considerar que la iniciativa incorpora canvis normatius que són competència del govern. Recorden que a final del mes de novembre de l'any passat, el ple de l'Ajuntament de Palma amb els vots a favor del Partit Popular i de Vox va aprovar demanar una reforma d'aquesta llei per duplicar fins als 60 milions d'euros l'aportació mínima a la ciutat.
A banda d'aquesta reclamació, la llei incorpora altres qüestions, com per exemple que Cort pugui proposar quotes d'habitatges de protecció oficial. Segons el PSIB, la proposta s'extralimita i incorpora modificacions per a les quals no té competències, en concret, dues disposicions addicionals que donaven llibertat a l'Ajuntament per decidir sobre infraestructures i equipaments de titularitat privada. Iago Negueruela és el secretari general dels socialistes de Palma.
El alcalde tiene que asumir sus responsabilidades y tiene que hacer que al menos las propuestas de ley que haga el ayuntamiento sean legales, que cumplan la ley. Y en este caso es una persona que no está en la gestión, que se está despreocupando del ayuntamiento y eso lo van a pagar los ciudadanos.
Son ara les 7 i 12 minuts.
L'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
L'acusat de matar la seva parella Maria Teresa, una jove de 27 anys a Palma, ara fa gairebé un any, passarà avui a disposició judicial. Un cas de violència de gènere que ha suposat la condemna unànime per part de les administracions amb un minut de silenci davant del consolat demà.
Tant el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, com la consellera de Família, Sandra Fernández, han expressat la condemna més enèrgica davant qualsevol tipus de violència masclista. Rodríguez ha explicat que el detingut i la víctima havien estat en sistemes de control i protecció per violència de gènere, però no arran de la seva relació, ja que no constaven denúncies de la dona cap a ell. El delegat ha posat en valor l'actuació policial.
Las investigaciones policiales evidentemente a veces son complejas y yo creo que lo fundamental es que lleguen a la conclusión de la verdad. Seguramente ha habido, como insisto, pruebas periciales, pruebas forenses, seguro que autorizaciones judiciales y que todo eso son procesos largos, pero que lo fundamental es que la policía, las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado no cesan nunca en su empeño de encontrar la verdad.
El detingut per homicidi està acusat per uns fets que varen tenir lloc el 3 de febrer de l'any passat al domicili de la víctima. La consellera Sandra Fernández defensa que el govern multiplica els recursos contra les violències masclistes.
Estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para que las mujeres que son víctimas de violencia de género puedan acceder a ellos, como es el servicio 24 horas.
El telèfon per denunciar és el 971-17-89-89 i també el 016, que no deixa rastre la factura, però sí que s'ha d'esborrar del registre de telefonades. Si es tracta d'una emergència, telefonar a l'112.
I a Eivissa, les víctimes de violència masclista disposen també d'un nou recurs. Es tracta d'un habitatge on les víctimes de violència de gènere que han acabat el procés terapèutic es podran allotjar de manera temporal entre un i dos anys. Clàudia Roig.
Una vegada que ja han finalitzat la seva estada a les llars d'acollida, a partir d'ara les dones més vulnerables que no tenen xarxa social o familiar a Eivissa podran accedir-hi en aquest pis pont. És un habitatge de l'Ibavi amb capacitat per a una dona i els seus fills que cedeix el govern al Consell d'Eivissa per 4 anys. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, reconeix que és poc, però treballaran per ampliar la xarxa.
Estem d'acord, és poc, però és una primera passa. És un pis que permetrà a una dona o a dos, o una dona, a lo millor amb algun fill, perquè hem de tenir en compte que ja no es tracta d'un recurs residencial on hi ha una convivència entre tota una sèrie de dones i una sèrie de nenes. Es tracta de que hi ha una persona individual com a família, amb els seus nenes, on si no en té, ja pugui començar el seu projecte de vida.
És un dels primers pisos pont de les Illes Balears amb aquest sistema. De fet, el govern anima a les entitats del tercer sector a emprendre projectes amb dones vulnerables per gestionar pisos pont a l'illa, més tenint en compte el greu problema de l'habitatge a Eivissa. Catalina Solom és directora de l'IBEDONA.
Si hi ha qualque entitat que fa feina en dones víctimes i que necessita d'aquests recursos, també a través d'aquest conveni que té l'Institut Balear de la Dona en Sibavi, també poden optar a pisos que siguen pisos pont per a dones víctimes.
A Eivissa, a banda d'aquest pis pont, el Consell compta amb llars d'acollida per fer el tractament en un primer moment. Actualment, a l'Oficina de la Dona hi treballen 12 tècnics entre treballadors socials, psicòlegs i juristes. La consellera de Benestar Social recorda que fa 7 anys el servei comptava només amb 2 treballadors.
I la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha atorgat a les dues dones que han denunciat el cantant Julio Iglesias per presumpte tracte i agressió sexual la condició de testimoni protegit. Així ho ha assegurat la defensa de les extreballadores de l'artista.
En una roda de premsa virtual, l'organització Women's Link assegura que el procés encara no està judicialitzat i que la Fiscalia té un termini de 6 mesos per investigar els fets i decidir si la denúncia té entitat d'abastament per dur a terme una acció penal. La responsable jurídica per Europa, Gemma Fernández, ha dit que la seva organització i altres l'acompanyen a les víctimes.
Paso de denunciar y de dar su testimonio, de romper el silencio, de alzar la voz, es de Laura y de Rebeca. Nosotras, Women's Link, la estamos acompañando como organización legal.
També ha parlat per primera vegada el cantant Julio Iglesias, ho ha fet amb l'equip de la revista Hola, ha assegurat que tot s'aclarirà i que en aquests moments prepara la seva defensa. Els suposats fets es remuntarien a l'any 2021 i no només fan referència a Julio Iglesias, sinó també a dues dones que col·laboraven amb el cantant per triar les treballadores domèstiques de la casa. Els fets denunciats són tràfic d'éssers humans, agressió sexual, assetjament i lesions, i es refereixen a l'artista i les seves col·laboradores com a grup criminal. El govern espanyol ha anunciat la seva intenció de retirar-li la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts.
I ara una notícia de darrera hora que coneixíem fa només uns minuts. Un jove de 18 anys ha mort i el seu germà de 12 han resultat ferits de gravetat a un esfondrament a Manacor. El sostre de la casa on vivien ha col·lapsat aquesta matinada. Els fets han passades les 5 de la matinada.
La casa tenia 2 altures i els 4 membres de la família, els pares i els fills, dormien. Per raons que ara s'investiguen, la teulada de la planta superior ha passat per ull sobre els dormitoris dels joves. Ràpidament s'ha mobilitzat un enorme desplegament d'equips d'emergències sobre el terreny, en presència dels bombers, agents de la Policia Nacional i la policia local, i també diverses ambulàncies. Els bombers han pogut rescatar els germans que havien quedat atrapats sota els enderrocs. No obstant això, una vegada a l'exterior, no han pogut fer res per salvar-li la vida al major de 18 anys.
I serem en directe durant aquest informatiu. Són ara les 7:09.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Els casos d'estrès i d'ansietat de mestres i de professors varen augmentar un 20% el curs passat respecte de l'any anterior. Ja són 7 de cada 10 els docents que pateixen aquest tipus de situacions, segons un informe elaborat pel sindicat AMPE. El defensor del professor va gestionar gairebé 200 peticions d'ajuda durant el curs passat davant conflictes a les aules amb l'administració. En els casos més greus, diu AMPE, es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió.
El president del sindicat, Víctor Villatoro, incideix en l'increment de les faltes de respecte a l'aula, que passaren del 21% a gairebé el 30%, això en comparació amb el curs 23-24. La majoria d'incidents ocorreguts a les aules de batxillerat i ESO han ocorregut a les aules de batxillerat i ESO, i també s'incrementen els problemes amb les famílies.
Podem extreure que les faltes de respecte i les acusacions de sense fonament, com deien a Sònia abans, són les principals, i també la incomprensió de l'avaluació i les denúncies a inspecció, val? En casos inclús, com ens hem trobat, d'abandonament de la docència, quan se fan aquestes dificultats cròniques.
Villatoro diu que també s'ha cronificat l'accés de burocràcia i les ràtios elevades, i apunta que la resposta que dona la Conselleria d'Educació als docents és insuficient. El president d'AMPE diu que hi ha un sol psicòleg al Departament de Riscos Laborals per atendre 15.000 docents de la pública. És per això que reclama millores.
Hi ha 13 comunitats que ja han optat per donar no només un servei jurídic que la conselleria disposa, ara falta el servei, diguéssim, d'atenció psicològica. El servei de prevenció de riscos laborals hauria d'implementar aquesta figura. Només hi ha una persona per atendre totes aquestes qüestions.
Segons AMPE, enguany s'hi ha afegit l'estrès que suposa als docents desplaçar-se a una altra illa per la dificultat també d'accedir a l'habitatge digne. Això, en alguns casos, s'ha traduït, de fet, en la petició de reclamar excedències.
I nova jornada avui de protestes del sindicat de metges i metgesses d'atenció primària a les illes, després que ahir la primera jornada va tenir poca repercussió, segons el Servei de Salut. El govern manté els serveis mínims per avui de 2 metges i d'un pediatre als centres d'atenció primària.
En el cas dels centres de major assistència, la plantilla mínima és de 2 metges. En el torn d'hora baixa es marca el mateix nombre respecte a l'atenció continuada. La cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis. Entre les reivindicacions del sindicat, fundat el 2022, hi ha l'augment de la capacitat d'autogestió de les agendes per part dels professionals i els centres, i també la desburocratització de l'atenció primària, així com que les jornades extraordinàries siguin voluntàries. Són alguns pacients que ahir tenien cita precisament al centre de salut de Son Pisar, a Palma.
La verdad es que lo he encontrado también muy vacío todo, pero también se lo merecen. Tienen que hacerlo porque es que es verdad que están las criaturas saturadas de gente y de todo.
Las dos cosas que me tenían que hacer, un electro que me iban a hacer y la doctora me atendió y más o menos con la hora que tocaba y bien.
Y ahora, no sé, ho he notat bastant bé, un poc buit, sí, però m'ha notat bé i res diferent.
En tot cas, el facultatiu reclamen que s'acabin les guàrdies de 24 hores, millores salarials, també un estatut marc propi, això entre d'altres mesures.
El cap de gabinet de la presidenta del govern, Marga Proens, ha estat citat com a investigat el pròxim 24 de març pel cas del xofer de la presidenta.
El jutge d'instrucció número 3 vol interrogar Alejandro Jurado per les suposades irregularitats en el procés de selecció d'un conductor del cotxe oficial i que s'investiga si va acabar beneficiant a un familiar. La mà dreta de la presidenta de l'executiu haurà de respondre ara per un delicte lleu de prevaricació administrativa. Uns dies abans, el 18 de març, ha estat citat el denunciant, l'antic xofer de la presidenta Marga Proens.
I vos parlam ara de la situació de l'habitatge a les Balears. Un propietari de cases que per sap un lloguer podria veure incrementats els seus ingressos anuals en una mitjana de més de 5.500 euros l'any. Això sí, apuja el preu de la renda que fa pagar els seus llogaters durant aquest 2026 i el 2027. Segons un estudi del Ministeri de Consum i de Drets Socials, els propietaris de les Balears són arreu de l'Estat els que més incrementarien els seus beneficis per aquesta via.
De mitjana, segons l'estudi del Govern Central, els propietaris de cases podrien arribar a ingressar cada any 2.000 euros. En aquest moment, la renda dels propietaris de cases és de mitjana a l'estat espanyol de més de 52.000 euros anuals, mentre que el que ingressen cada any les persones que viuen de lloguer no arriba als 29.000 euros de mitjana.
I en una setmana marcada per l'anunci de diverses mesures per fer front a la crisi residencial, el govern central ha fet saber també que vol limitar la compra d'habitatges per a ús no residencial a les Canàries. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat autorització a la Unió Europea per aplicar aquesta restricció a l'arxipèlag canari per ser una regió ultraperifèrica.
Precisament l'iniciativa d'Espanya s'emmarca en el debat europeu sobre les regions ultraperifèriques i cerca reduir la pressió sobre el mercat immobiliari. Amb anterioritat, el govern canari havia demanat a Brussel·les una excepció per prohibir o per limitar la compra d'habitatges a estrangers no residents a les illes. L'executiu espanyol va manifestar el seu suport a la iniciativa canària i ara ha elevat a la Comissió Europea el suggeriment per al conjunt de les regions ultraperifèriques. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
Con respecto a vivienda que se limite con mecanismos legislativos la adquisición de vivienda en las regiones ultraperiféricas para el uso no residencial, para que se pueda abaratar el precio y acceder a ellos los jóvenes y quienes tienen hoy dificultades para acceder a la vivienda.
El govern de les Illes Balears assegura que les polítiques d'habitatge assequible que impulsen ja tenen com a beneficiaris la població resident. I així ho ha explicat el director general d'Habitatge, José Francisco Reynés.
Està centrat en un pla de xoc que facilita l'habitatge assequible per a residents de les Illes Balears. Per tant, des d'aquí també estem fent tot un pla de xoc que facilita l'habitatge a preus assequibles pels residents d'aquí. L'Europea creu necessari que tingui una especial sensibilitat i tracte diferencial pels territoris limitats com el nostre, com el de les Illes Balears.
L'Associació Balear Immobiliària Nacional i Internacional, ABINI, ha rebutjat la proposta del govern central perquè limita l'adquisició d'habitatges destinats a usos no residencials a les Canàries. De fet, el president de l'entitat, Dani Arenas, alega que restringir la compra d'habitatge no resol el problema.
Desde los últimos años no se ha hecho ninguna actuación desde las administraciones públicas, tanto locales como a nivel nacional, para construcción de vivienda social ni vivienda a precio asequible. No se han hecho medidas absolutamente en ningún sentido para paliar este problema y consideramos que esta medida lo único que puede provocar es una desinversión.
Aquí a les Balears, més per Mallorca, també defensa restringir l'adquisició de cases a no residents.
I arribem a les 7:27. És el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui obre parlant d'economia i també de societat.
De societat també, perquè a Mallorca en concret hi ha hagut una visita il·lustre. Ja s'anunciava ahir la seva presència a les Illes. Pierce Brosnan va ser a Mallorca amb l'actriu Helen Mirren, que precisament acaba de rebre el Globus d'Or, recorda-m'ho, per tota la seva carrera. I doncs la fotografia, els dos diaris en paper fets a Mallorca en concret, però el Diari de Mallorca també es fa ressò de la negociació d'Antoni Costa, n'hem parlat al llarg de tot aquest informatiu, amb el govern central, precisament pel sistema de finançament. Última hora, en aquest cas, tira per successos, diu que el detingut per matar presumptament a la seva parella l'any passat, explica el diari, diu que no recorda res. Els digitals, ara Balears, també destaca això del finançament, perquè la majoria de barons populars, de fet, estan en el no rotund, en canvi de les Balears són precisament dels pocs que estan oberts a negociar. En canvi, Mallorca Diari entrevista Jordi Reina, microbiòleg, per parlar de diversos casos que estan que són d'importància a les Illes Balears. I l'Hoquei Balears, per la seva banda, obre les totes en les festes de Sant Antoni, però pel contingut de les gloses i per no emprar, diu, els ajuntaments de Menorca, ni el castellà ni el menorquí, diu, sinó el català. Precisament el Menorca no parla de res de tot això, sinó que parla del tercer vol a Madrid que estaria pendent només del sí final d'Ibèria. En canvi, el que ja està operatiu és la desaladora mòbil de Sant Antoni, parlant ja dels diaris editats a les Pitiusses. Això és la portada del diari d'Ibiza, de fet, i la del periòdico explica que també està operativa una nova infermera oncològica a Can Misses, parla en aquest cas de sanitat, i explica que ajudarà a accelerar allà determinar casos o determinar processos referits a l'oncologia.
Idò bé, això és el que destaca avui la premsa editada a les Illes pel que fa a l'estatal, pendent també del finançament, però amb la mirada posada a Dinamarca i a Groenlàndia.
Efectivament, són els grans temes que trobem a totes les portades avui. Si moltes ocasions no estan d'acord els diaris, en aquesta vegada sí, l'únic que canvia és l'ordre, la importància que li dona cada un a la seva primera plana. Perquè Donald Trump no amolla. I el País ho diu clarament, fracassa, diu la gent de Groenlàndia, de Dinamarca, en l'intent de calmar el president nord-americà. En canvi, diu també a baix que ara el màxim mandatari dels Estats Units lloa la posició de Delcy Rodríguez, diu que ha fet un canvi a la seva cap a Venezuela i, per tant, ara el president nord-americà lloa la seva actuació. A baix, en petit, això sí, ho destacat, trobam a la portada del País la qüestió del finançament i tal com estan les coses. El Mundo, per la seva banda, a les totes en la negativa d'Europa, en aquest cas, a cedir Groenlàndia a Donald Trump. Ho fa grossa la seva portada, quatre columnes, amb una fotografia també de la reunió d'ahir, i assegura que Donald Trump la vol per ell, però també treu a baix, destacat també, la qüestió de Delcy Rodríguez, de Venezuela, diu que fa un cop d'efecte a davant la recepció de Corina Machado amb el president americà.
Són ara les 7:30, moment de resumir els principals titulars d'aquest matí de dijous. Un jove de 18 anys ha mort i el seu germà de 12 han resultat ferits en esfondrar-se al sostre de casa seva. Els fets han passat a Manacor aquesta matinada passades les 5.
S'ha mobilitzat un enorme desplegament d'equips d'emergència sobre el terreny en presència dels bombers, agents de la Policia Nacional i la policia local i diverses ambulàncies. El jove de 18 anys ha perdut la vida en el moment dels fets i el seu germà ha estat traslladat són espases amb politraumatismes. A l'interior de la casa també hi havia els seus pares.
I l'acusat de matar la seva parella, una jove de 27 anys a Palma el mes de febrer de l'any passat, passarà avui a disposició judicial.
L'home va ser detingut dilluns. Segons la delegació del govern, l'arrestat i la víctima havien estat en sistemes de control i protecció per violència de gènere, però no per la seva relació. Ahir hi va haver un minut de silenci al consolat de Mà en rebuig per aquest crim.
I en plana econòmic, el govern està disposat a negociar la reforma del sistema de finançament amb l'executiu central. Les Balears, a diferència d'altres comunitats autònomes del Partit Popular, estenen la mà al govern espanyol per millorar el sistema.
Així ho ha assegurat el vicepresident del govern, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, agraeix el to de Costa i espera poder arribar a acords, però no veu clar que el PP voti a favor del nou sistema al Congrés dels Diputats.
Es pot negociar, i NAM, des de les Illes Balears, a negociar el sistema de finançament. Si s'obris meló, sempre hem dit que nosaltres hi serem. I, per tant, les Illes Balears, hi serà, a la negociació de la reforma del sistema de finançament.
És verdad que Baleares ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo. La pregunta es si ellos comprometen el voto del Partido Popular.
Catalunya és l'única comunitat autònoma que està convençuda de la lletra petita del sistema de finançament.
I augmenten els casos d'estrès i d'ansietat entre els mestres i els professors de les Illes. 7 de cada 10 docents els pateixen.
Segons el sindicat ANPE, el curs passat van augmentar un 20% respecte del curs anterior. En els casos més greus es produeixen baixes mèdiques i l'abandonament de la professió.
I comença a funcionar la primera desalinitzadora portàtil de les Illes. Està ubicada a Sant Antoni de Portmany, Eivissa.
Introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua desalada diàriament a la xarxa. L'aportació se suma als 13 milions de metres cúbics d'aigua desalada que generen les tres plantes a l'illa.
Precisament avui a les 8:30 parlarem de recursos hídrics amb el director general, amb Joan Calafat, i de l'exterior continuarem pendents de la situació a Groenlàndia.
Allà ha començat el desplegament militar tant de Dinamarca com d'altres països europeus, com França, davant les aspiracions anexionistes dels Estats Units. Tot l'endemà que els ministres d'exteriors danès i croats holandès es reunissin amb el vicepresident i el secretari d'Estat dels Estats Units. Una trobada, però, que no ha servit per fer canviar l'opinió dels nord-americans.
I atenció encara a la situació del trànsit a Palma, perquè avui continua restringida la circulació dels carrils del carrer de Manacor a l'entrada a ciutat a prop de la rotonda de Can Blau per mort d'una avaria d'aigua que ja està solventada. Per saber quina és la darrera hora, tornem a connectar amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continua tancat l'accés des de Can Blau cap al centre de Palma. Això en aquests moments no està provocant molta retenció en els punts, si cal moments de circulació de l'habitual en aquestes hores, però volem demanar precaució sobretot perquè ha patit banda boira tant a l'autopista de Lluc com a l'autopista de Llucmajor i també hi trobaran les retencions habituals en aquestes vies, a l'autopista d'Inca, des de Binissalem fins a Santa Maria, en sentit Palma, i també a l'arribada de les Polions a Castelló, que hi trobaran retencions, igual que la via de Cintura, en sentit Andrats, també hi trobaran retencions des de Can Blau fins a la rotonda, fins a la sortida cap a la carretera de... carretera de Soja. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Ha començat la jornada amb boira, però pel que fa al temps avui, esperam un dia tranquil. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada bastant tranquil·la en conjunt, en el cel. Sí que tindrem alguns intervals de núvols baixos, principalment entre Mallorca i Menorca, tot i que les Pitiuses sí que tindrem un cel molt més clar al llarg de tota la jornada. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, tot i que no notarem grans canvis respecte d'ahir, a punts de Mallorca i de Menorca sí que podrem arribar a restar qualque grau respecte de l'anterior jornada. Esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà fluix al llarg de tot el dia. A mesura que ens acostem al migdia, aquest començarà a bufar de llebeig i el bufar fluix permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. I hem de dir que en vista demà, dia de la Revetlla de Sant Antoni, en principi continuarem també amb unes condicions bastant tranquil·les. Serà a partir de dissabte que tornarà la inestabilitat i amb aquesta també les precipitacions, unes pluges que podran anar fent al llarg de tota la jornada de dissabte. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Mahó i 13 a Cala Morell. A les Pitiuses, 6 graus a Sant Llorenç i 8 a Sant Antoni. I a Mallorca, 6 graus a Alaró, 9 a Santanyí i 10 al Port de Soia.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 7:36 minuts, encetant la informació esportiva, parlant d'Antoni Raillo, que podria arribar al partit de dissabte contra l'Atlètic Club. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El capità va ser la gran novetat a l'entrenament d'ahir a Son Bibiloni. Raillo, recordant, va sofrir una lesió a la clavícula el 7 de gener, que el deixaria en principi fora dels terrenys de joc entre 2 i 3 setmanes. Tot i així, el central cordobès, amb la renovació fins al 2027 ja firmada, es va exercitar ahir amb la resta de companys i la seva disponibilitat per a el pròxim partit de Lliga, per tant, no està del tot descartada. Qui segur no hi serà a la disposició de Jago Barrasat és el migcampista Manu Morlanes, que segueix lesionat, i Pablo Mafeo, sancionat per acumulació de targetes. L'equip realitzarà avui matí la penúltima sessió abans del partit contra el conjunt basc. Recordem aquest partit entre Mallorca i l'Atlètic Club de Bilbao, que començarà dissabte a les 4:15 del capvespre a Moix i que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 2:30. Més futbol. A la Copa del Rei, el Real Madrid va ser eliminat ahir després de perdre contra l'Albacete per 3-2, en el que era el debut d'Álvaro Arbeloa a la banqueta. Els blancs perdien 2-1, quan al minut 91 Gonzalo feia el gol de l'empat, però 3 minuts després, Jefté es convertia en l'heroi de l'Albacete, fent el definitiu 3-2. Sentim l'entrenador del Real Madrid.
No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos. Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas a trabajar con mis jugadores.
También se han clasificado para los cuartos de final a banda de la Albacete, el Betis, que va guanyar per 2-1 a l'Elx, i l'Alavés guanyant 2-0 al Rayo Vallecano. I avui, quan siguin les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers enfrontaments d'aquests vuitens de final de Copa del Rei. Serà el Burgos-València i el Racing de Santander-Barça. I un darrer punt en futbol, perquè José Contreras compleix 250 partits a la banqueta de l'Andratx. L'entrenador va agafar el conjunt andritxó a la primera regional l'any 2018 i ara el té a segona federació. El sentim.
Sí, la verdad es que estoy muy contento de ver cómo ha evolucionado, ¿no?, el club, ¿no?, desde que llegué, verlo, haber disfrutado de días como la Copa del Rey, que seguía Real Sociedad, campeonatos, como cuando quedamos campeones en ser primer año de preferente, después en tercera, estos años de segunda ref, y la verdad es que ver cómo ha crecido el club, pues es una satisfacción para mí, y seguir a ver si podemos seguir creciendo como club y a ver si le damos continuidad a este equipo en segunda red.
Per cert, l'Andratx, d'una banda, ha anunciat que ha arribat a un acord amb Jaume Pascual per a la rescisió del seu contracte i, de l'altra, ha fitxat Javi Fernández, procedent del Porreres. En tenis, Jaume Amunà ha quedat a les portes de les semifinals del torneig d'Adelaide, això després de perdre per un doble 6-4 als quarts de final contra el tenista txec Tomas Matxak. La pròxima cita del tenista santanyiner és el primer gran slam de l'any, l'Obert d'Austràlia. I en futbol sala parlam del conveni entre IB3 i l'Illes Balears Palma Futsal. Tots donam una mà. El president del club, José Tirado, va parlar als micròfons d'IB3 Ràdio ahir per explicar la feina que es fa des de la Fundació Miquel Jaume.
2.700 deportistas de 11 modalidades diferentes, todas de modalidades de deporte minoritario, que Miguel en su momento pues era una ilusión que él tenía, pues un poco ayudar a esos clubs de categoría nacional, no categorías nacionales profesionales, pero de esos deportes muy minoritarios, pues seguramente como él pues se encontraba hacía 20 años, ¿no?
I pel que fa a la part esportiva, José Tirado ha parlat de la situació actual de l'equip.
Entonces, si haces un balance, creo que clasificados para la Copa de España, creo que clasificados para cuartos de final de la Champions League, terceros en la mejor liga del mundo, donde creo que puede ser la liga más igualada este año que estamos viendo, yo creo que más no podemos pedir. Que nosotros nos exigimos siempre lo máximo, siempre lo vamos a hacer.
Per cert, l'equip va guanyar per 3-1 a Polònia en un partit amistós disputat ahir a Son Moix. El combinat polonès es troba aquí a Mallorca preparant l'Eurocopa, competició que començarà el 21 de gener i que tindrà representació del Palma Futsal amb Mario Ribillos a la selecció espanyola.
Gràcies, Marta. Són les 7:41. Fem una pausa.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdona.
No, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també és un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Mm.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
7:44 minuts, pendents avui de l'evolució dels preus, perquè a primera hora del dia coneixerem l'índex de preus del consum del mes de desembre a partir de les 9. Si es confirma la dada que va avançar l'Institut Nacional d'Estadística a finals de mes, el 2025 haurà tancat amb una variació anual situada en un 2,9%, una dècima menys que la registrada el mes de novembre.
I això vol dir que s'haurà moderat, i una de les causes haurà estat precisament l'abaratiment del preu dels carburants. També a que l'oci i la cultura s'han encarit, però manco. Ara bé, encara que la inflació nacional es va moure entre el 2 i el 3% tot l'any, les Balears s'han situat en un moment, en tot moment, per damunt d'aquesta mitjana estatal.
I pendents també de l'evolució del preu de la carn de porc després que fa un mes pujàs per mort dels casos de pesta porcina detectats a Catalunya. Justament aquests dies de Sant Antoni, la carn torna a ser la protagonista dels menjars a Mallorca amb els foguerons afalanits. Els productors de derivats de porc viuen unes setmanes de molta feina amb un increment notable de la producció i de les vendes de llangonissa i de botifarró. I un dels punts on aquests dies n'elaboren més quilògrams és a la fàbrica de ramaders agrupats. I anem ara en directe a la carretera de Felanitx-Porreres. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, molta feina aquestes hores prèvies.
Sí, sí, bon dia, Maria Antònia. De fet, molt de moviment estic veient en aquest moment. De fet, imagineu, s'hi posen ben prest, eh? Gairebé com nosaltres aquí a la fàbrica dels ramaders agrupats, com deies, de Felanitx. Veig treballadores, també treballadors ben equipats amb un uniforme totalment blanc, amb el cap ben cobert, per motius d'higiene, ja vos podeu imaginar, preparen en aquest moment les comandes. De moment ja tenen tot a punt, tots els quilos de llonganissa. El que ara mateix acaben d'elaborar, hem de dir que són els darrers botifarrons. Heu de saber que la carn de porc, amb la qual elaboren aquests embotits, prové de prop d'una quarantena de ramaders de les finques d'aquesta contrada, d'entre el migjorn i el llevant. Aquí hem de dir que ja fa dècades que fabriquen preparats carnis. De fet, l'any 1982 obrien la primera carnisseria a Felanitx. Ara en tenen dues més, aquesta d'aquí de la fàbrica. Per parlar justament de com estan vivint aquesta campanya, ja m'acompanya la gerent de ramaders agrupats de Felanitx, Margalida Obreda. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar, Margalida, quants de quilos de llonganissa, també de botifarró, preparau per atendre la demanda d'aquests dies, aproximadament?
D'aquests dies, aproximadament, entre llonganissa i botifarró, un 3.000 i 4.000 quilos de cada.
3.000 i 4.000 quilògrams de cada. M'imagino que suposen un increment respecte als mesos anteriors. Eh?
Sobretot amb una sola setmana, o una setmana o 15 dies, sí, hi ha una punta molt grossa, de, sobretot de botifarró, la llongonissa i també la llongonissa.
De fet, aquí veiem, com dèiem, un gran moviment dels treballadors que estan preparant les comandes ara mateix, prova d'aquest increment en la demanda. Ens imaginem que la minva de matances particulars ha fet que hagin incrementat, augmentat les demandes dels vostres productes. No tothom fa matances ara particulars.
No tothom fa matances, sí que pot ser augmentat un poc, però que sí que tenim un servei de que nosaltres fem servei de matances. Hi ha molta gent que, en vez de fer matances a casa seva, l'has fetes aquí, i també s'han proveït com antes de tenir les seves sobrassades i els seus botifarrons.
És a dir, fan les matances aquí mateix, a la fàbrica, i després ja s'enduen els embotits a casa. O també me dèieu fora de micro que preparen la carn per fer els embotits, és així?
Sí, tant se'n poden dur la carn i fer els quilos que volen fer, com dur-se'n aquí tot a punt per omplir que seva, o se n'ho duen tot omplit.
parlàvem de l'IPC, dels preus, de com variaran. Avui els aconeixerem. La Can de Port precisament no ha acusat, diríem, aquest increment del preu com si ha succeït, ja ho sabem, a la carn de vedella, també de mè. Com estan els preus ara mateix, els vostres preus de llonganissa, de botifarró?
Estan a un 14 euros el quilo el botifarró i un 17 la llonganissa, més o manco.
I això són preus que han incrementat, com han incrementat la cistella de la compra els darrers anys?
Sí, perquè no... La carn de porc, els passats anys va haver un increment bastant gran, però també tot el tema d'altres altres costos s'han incrementat, com en els altres llocs, ja sigui costos energètics o molt d'altres.
És a dir, els costos de producció i també de les matèries primeres han incrementat des del tap de Cortí també, és a dir, tot el que suposa aquesta cadena de producció. Distribuïu per tot Mallorca, Margalida. A quins pobles teniu més mercat en aquests moments? On arribau?
Arribem a quasi bé tot a Mallorca, però sobretot és la nostra fort és aquí a Falanit i els pobles de voltant, Manacor, Santanyí, Calonge, Campos i tots el que són els pobles que ens envolten.
Ja per acabar, en un context, diríem, de cada vegada més industrialitzat, quina importància té per vosaltres mantenir aquesta tradició d'elaboració com fèiem en Tubi, de la llonganissa del botifarró?
Bueno, pues nosaltres és el que sempre hem fet, o sigui, nosaltres vàrem començar per fer el que fèiem els pagesos a casa i ho hem industrialitzat i és el nostre mantenir aquest producte tradicional de Mallorca que se pugui seguir consumint i que la gent ho pugui seguir disfrutant.
Que la gent ho pugui continuar gaudint aquests dies de torrades de Sant Antoni que estan per arribar. Margalida Obrador, gerent de Ramaders Agrupats de Falanit, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí replegant companys, amb molta feina veiem des de la fàbrica de Ramaders Agrupats en aquesta carretera, en aquest punt quilomètric de la carretera Porreres-Falanit. Per tant, ja se preparen totes les comandes per la Revetlla de Sant Antoni.
Gràcies, Caterina. Són ara les 7:50 minuts. Canviant d'assumpte. I comença a funcionar la primera dessaladora portàtil de les Illes. Està ubicada a Eivissa, introduirà 1.000 metres cúbics d'aigua diaris a la xarxa, una aportació que se suma als 13 milions de metres cúbics d'aigua que generen les tres plantes dessaladores a l'illa. Ens ho explica Elena Gregori.
El 50% de l'aigua que generarà la planta servirà per subministrar aigua als camions. Això permetrà, diu el govern, reduir la pressió sobre els aqüífers. Emeterio Moles és gerent d'Abacua.
Todo lo que podamos aportar a las redes, que no tengan que los ayuntamientos o los camiones extraer de los acuíferos, contribuirá a que se recuperen los acuíferos. Pero también en verano, que es cuando la situación es un poco más desesperada, que es cuando los camiones tienen más estrés, que 1.000 metros cúbicos pueden suponer el tener los dispensadores abiertos o no tener los dispensadores abiertos. Y es una situación transitoria para la próxima ampliación de Santuralia, que si Dios quiere tendremos la licitación como muy tarde en el mes de febrero.
També està previst que els projectes de la quarta dessaladora d'Eivissa surti a licitació a finals de gener, també la del Llevant de Mallorca i la de Menorca. La dessaladora de Sant Antoni podria ser un model exportable a les altres illes. És Juan Manuel Afuente, conseller del Cicle de l'Aigua.
L'exemple d'esta planta de Sant Antoni nos pueda servir para complementar puntos críticos de la red de suministro de aguas de Baleares.
Dels 19 milions de metres cúbics que es consumeixen a l'illa d'Eivissa, 17 són d'aigua dessalada, un 68%.
I a Castella, a Menorca, es desbloqueja ja el projecte de bulevard d'entrada al poble, una obra que s'espera des del 2014 i que pretén transformar el tram en un espai més sostenible, Excel Camarasa.
S'hi farà un carril bici, voreres més amples, més arbrat, més de 200 places d'aparcament i un espai per autocaravanes, això sí, en una segona fase. S'inclou l'adquisició de 4 parcel·les privades de 16.000 metres quadrats per pràcticament 1 milió d'euros, gran part d'ells aportats pel govern i prop de 200.000 pel Consell. Tots ells fons europeus Next Generation. L'obra es finançarà amb els fons de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de vers de 3 milions d'euros i una execució prevista entre el 2026 i el 2027. Lluís Camps, és Barlades Castell i Jaume Bausà, conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Aconseguirem ordenar també i donar més seguretat a el que són el transport públic, allà on evitar que la gent tingui que aparcar necessàriament dins el poble i tingui una puesto d'aparcament a l'entrada.
Fons que venen de turisme que milloren la vida dels residents. Massa vegades estem acostumats a sentir que el turisme perjudica, per tant, jo crec que amb aquestes actuacions se millora la vida dels ciutadans dels castells.
El Consell de Menorca licitarà les obres després que l'Ajuntament enllesteixi les actuacions pendents a Calacorp i al carrer Sant Josep.
I el govern ja ha abonat 88 milions d'euros en ajudes a la transició energètica. S'han concedit prop de 26.000 subvencions, tant a particulars com a empreses. Tot després apunta l'executiu d'haver posat en marxa el pla Accelerar. Alejandro Sáenz, de San Pedro, és el conseller d'Empresa.
Más allá del número de arbolitos que podemos plantar, que prácticamente serían casi 4 millones de arbolitos, es como si retiráramos de la circulación 15 millones de vehículos que están rodando por Baleares. Es como si redujéramos el consumo de gasolina en Baleares en 27 millones de litros anuales. Esto es una realidad y esto es el esfuerzo, esto sí que es transición energética.
I de l'exterior comença el desplegament militar a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes de Washington. Dinamarca ha anunciat que augmentarà la presència militar i les maniobres a l'illa àrtica per tal de reforçar la presència de l'OTAN. També alguns països europeus han confirmat que s'hi adheriran. De fet, les tropes franceses ja són de camí. Tot l'endemà que els ministres d'exteriors danès i groenlandès es reunissin amb el vicepresident i amb el secretari d'Estat dels Estats Units, una trobada, però, que no ha servit per fer canviar l'opinió dels nord-americans.
I és per això que Dinamarca ha anunciat la creació d'un grup de treball amb els Estats Units a fi d'abordar les discrepàncies entre tots dos països sobre el futur de Groenlàndia. Està previst que es reuneixin en qüestió de setmanes. El representant d'exteriors danès ha explicat que abordaran les preocupacions sobre seguretat nacional que té el president dels Estats Units, Donald Trump, alhora que es faran respectar les línies vermelles que marca Dinamarca. A més, ha contradit el republicà i assegura que fa més de 10 anys que no han vist cap vaixell de guerra rus ni xinès al voltant de l'illot. Tot això quan demana al govern de Washington rebaixar la tensió.
I hope and I would like to express that it could take, you know, down the temperature. We have now had like 13 months with this ongoing
discussion. El ministre diu que fa 13 mesos que es donen aquest tipus de discussions a les xarxes socials. La d'aquest dimecres és la primera vegada que s'han pogut asseure i parlar a nivell polític de la qüestió, que, per cert, afecta de ple la Unió Europea, i és per això que la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha volgut estendre la mà als danesos.
Greenland belongs to its people, so it's up to Denmark and Greenland, and only to them, to decide on matters that are concerned.
Recorda que Groenlàndia és part de l'OTAN i quan parlam de seguretat a l'Àrtic, deia, hem de pensar que un dels principis de l'Aliança Atlàntica és tots per un i un per tots.
I encara parlant de la política exterior dels Estats Units, hi ha més novetats.
És que el Departament d'Estat ha anunciat que congelarà la tramitació de visats del manco 75 països a partir del dia 21 de gener i continuarà de manera indefinida fins que el govern realitzi una reavaluació del processament dels visats. Per altra banda, han anunciat l'inici d'una segona fase del Pla de Pau per a Gaza que preveu la desmilitarització de la franja i la posada en marxa d'un nou govern, això sí, sense Hamas.
I el Ministeri d'Afers Exteriors recomana als espanyols que siguin a l'Iran, que abandonin el país, això quan continua la inestabilitat i la incertesa. Aquesta matinada l'espai aeri ha estat tancat durant 5 hores per por a les amenaces dels Estats Units d'atacar-los, tot en un moment en què les autoritats iranianes admeten molts de morts els darrers dies a les protestes i les organitzacions no governamentals les xifren en més de 3.400 persones.
I enmig de tot aquest context, els ministres d'exterior del G7 han amenaçat noves sancions a l'Iran si continua continua amb la seva repressió d'aquestes protestes. El president dels Estats Units, però, afirma que les morts han aturat, que no hi haurà execucions de manifestants després que ell mateix amenaçés el govern de Teheran d'intervenir militarment.
I precisament en aquest país, als Estats Units, un agent federal ha disparat a la cama d'una persona a Minneapolis que, segons les autoritats, era estranger i regular Venezuela.
Segons apunten en un comunicat, quan un agent intentava arrestar a l'estranger i aquesta resistia, un veïnat haurien atacat a l'autoritat amb una pala de neu i un pal de granera. Va ser en aquest moment, i patint per la seva vida, que la gent va disparar per defensar-se. El Departament de Seguretat Nacional ha acusat el governador de Minnesota i el alcalde de Minneapolis de fomentar la resistència organitzada contra l'ICE i contra els agents de l'ordre federal.
I un darrer apunt: al president dels Estats Units, Donald Trump, i la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han parlat per telèfon en les darreres hores.
I el mandatari nord-americà ha valorat la conversa de molt positiva, mentre que la política xavista ha afirmat que s'han arribat a avanços significatius per l'estabilització del país caribany. Però continuen els contactes entre Trump i Venezuela. Aquest dijous, de fet, berenarà la Casa Blanca amb l'opositora i Premi Nobel de la Pau, recorda-m'ho, Maria Corina Machado.
I arribarem a les 8 amb la cultura. El Teatre del Mar ha presentat la temporada d'hivern. Comença aquest dissabte i ve carregada de tot un seguit d'obres de teatre que conviden, per damunt de tot, a reflexionar.
La quarta edició del Festival de la Paraula, Literactua, és una de les propostes que alça el taló de la temporada d'hivern al Teatre del Mar. Comença amb l'obra Fuita i Martiri, de Sant Andreu Milà, que serà del dies 23 al 25 de gener, i Marta Barceló és la dramaturga.
De Miquel Àngel Riera, i l'adaptació ha estat una aventura, ha estat un repte per jo, perquè jo normalment escric obres meves.
Al febrer, entre d'altres, arriba Pruna, també centrada en la temàtica d'abusos infantils, i també Zweig i Bernanos, dos reconeguts intel·lectuals europeus exilats al Brasil en ple domini nazi de la Segona Guerra Mundial. És l'actor Joan Gomila.
Aquesta gent defensa el valor de l'intel·lectual com a defensa de la veritat. Aquesta veritat que avui en dia veiem que està molt trepitjada i que creiem en la cultura, creiem que són les armes per poder derrotar aquest món que ve.
El més petit de la casa també tenen la seva butaca al teatre per l'ombra de l'Alzina, tota una programació que té uns criteris propis. Carles Molinet és el director del Teatre del Mar.
Hi ha aquestes novetats que cada any fan que la programació pugui tenir un interès especial per als espectadors que nosaltres considerem la nostra raó d'existència.
Per tant, al Teatre del Molinar, un hivern ple de propostes que conviden a fer una pausa més que necessària, precisament per omplir l'ànima.